Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 274, quan passen gairebé 6 minuts de la una del migdia. Tota la informació local de la setmana us l'expliquem ara mateix. I abans de començar, com sempre, donem la benvinguda a la nostra companya Francina Ricard. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ella ens explicarà quins són alguns dels continguts més destacats de l'Info d'avui.
Doncs comencem parlant de les eleccions europees d'aquest diumenge, 25 de maig, quan 26.595 ripolletens tenen una cita amb les urnes per tal d'escollir qui conformarà el Parlament Europeu pels propers 5 anys. També en parlarem de la petició que el PSC ha fet al Parlament català per tal de que s'executin les obres previstes i pressupostades per aquest 2014 al CAP 2. Des del Comitè d'Empresa de Panrico ens parlaran de la sentència de l'Audiència Nacional que ha declarat injustificats una part dels acomiadaments previstos per l'empresa. També conversarem amb la directora de l'escola Ensem Clavé, que avui celebra amb els alumnes i els pares els 100 anys d'història. I acabarem parlant d'una novedosa teràpia, el Catasanacent, amb la seva creadora Sílvia Pla, que el proper dimarts oferirà una xerrada a Ripollet organitzada per Epidèmic.
I aquests són alguns dels molts temes de l'actualitat de la setmana que els explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem. I com ja els hem avançat, aquest diumenge 26.595 ciutadans de Ripollet, així com de la resta de l'Estat, són cridats a les urnes per escollir els 751 diputats al Parlament Europeu. 17 persones de Ripollet en situació d'atur treballaran per fer tasques de representants de l'administració i de la brigada municipal. Col·laboren així per tal que hi hagi un bon funcionament de la jornada electoral.
Aquest personal, juntament amb el personal municipal que hi treballarà, s'estarà distribuït en 9 col·legis electorals a les 34 meses que constituiran el dia 25 de maig a les 8 del dematí. Els col·legis obriran a partir de les 9 i fins a les 8 del vespre. Durant el dia de la celebració dels comicis es faran sondejos dels nombres de vots a les 2 i a les 6 de la tarda. Tota aquesta informació serà consultable en temps real a través de la web municipal ripollet.cat.
I seguim parlant de les eleccions europees perquè durant els darrers dies les formacions polítiques han realitzat diversos actes per donar a conèixer els seus programes electorals.
Així, el passat 13 de maig, 30 militants i simpatitzants de Ripollet van participar a l'acte del PSC de les eleccions europees a Sabadell. A l'acte hi van assistir unes 500 persones de la comarca per escoltar les intervencions de Ramon Jauregui i Javi López, candidats socialistes al Parlament Europeu.
D'altra banda, Ferran Falcó, alcaldable de l'Ajuntament de Badalona per Convergència i Unió i president de la Federació de Barcelona i Comarques, va visitar a Ripollet el passat dilluns per presentar a la militància els eixos bàsics de la campanya electoral.
Per la seva part, el portaveu municipal Xavier Peñarando i el president de l'agrupació local, Julià López, van destacar que la victòria de CiU és molt important per portar el missatge que els ciutadans de Catalunya volen ser europeus.
Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa ha presentat també aquesta setmana davant dels mitjans les seves propostes pel Parlament Europeu.
L'agrupació local va comptar amb la presència dels diputats del Parlament, Josep Vendrell i David Companyon, que van exposar els eixos bàsics de la seva formació. Vendrell va destacar que el vot d'Iniciativa és dir no a les polítiques d'austeritat de la Troika i proposen un canvi cap a una Europa social que defensi el dret a decidir i la regeneració democràtica. Vendrell, Companyon i el portaveu d'Iniciativa Ripollet, Valentí Niedo, van insistir que cal defensar els drets socials i evitar que els recursos públics tapin els deutes privats.
A la mateixa línia, el local va acollir dimecres la creació del Cercle de Ripollet del col·lectiu Podemos, una nova formació política que es presenta a les eleccions europees amb un missatge renovador on vol despertar de nou la il·lusió per votar en els ciutadans.
Durant la presentació, els dos ponents van insistir en la importància de que la gent es torni a il·lusionar amb la política i fer arribar a la ciutadania a les grans institucions. Quan el programa electoral, Podemos defensa la legitimitat de les ILP i el dret a decidir.
Per últim, informar que aquesta tarda Ciudadanos de Ripollet instal·larà a partir de les 6 una carpa informativa a la plaça Pere IV per donar a conèixer el seu programa electoral. El grup parlamentari del PSC ha instat el govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a l'execució durant el 2014 de les obres ja pressupostades de remodelació del CAP 2 Cerdanyola-Ripollet. Es tracta de la impermeabilització i adequació del pàrquing soterrat del centre d'atenció primària. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Senyor alcalde, sembla ser que la Generalitat ja s'ha pronunciat sobre aquest tema.
No ho sé.
No ho sap?
No sé si teniu constància, el que sí que sé és que...
A la nota de premsa, perdoni que l'interrompi, a la nota de premsa del PSC sí que en deia que la Generalitat havia comentat que no... que els segons la Generalitat no estava previst de fer aquestes obres per qüestions econòmiques.
Bueno, això és el fons del tema. Això és el que nosaltres sabem que ens ho han dit de paraula, d'acord? A nosaltres com a Ajuntament. És a dir, aquest tema ve de lluny, ja portem més de 3 anys a darrere d'aquest tema. Els veïns de Ripollet saben que quan s'adrecen al CAP 2 tenim un problema amb l'aparcament subterrani, perquè des de fa més de 3 anys pateix una patologia que s'ha d'arreglar, que és veritat que té un pressupost molt elevat, per això nosaltres des del començament, tot i ser conscients de la situació que tenim, també vam acceptar la proposta de la Generalitat de que era una obra que s'havia de planificar i tenir la previsió pressupostària en els pressupostos, perquè estem parlant d'una inversió de 600.000 euros. No? A partir d'aquest moment, un any darrere any, fins que l'any passat ja vam fer una reunió, la regidora de Salut i jo mateix, amb el conseller Boi Ruiz i el secretari general, en relació, entre d'altres, a aquest tema, i es van comprometre que en el pressupost d'aquest any hi hauria la partida pressupostària necessària per fer front a aquestes obres i d'aquesta manera pues, solventar un problema que no solament pels veïns de Ripollet, sinó també pels pobles del voltant que utilitzen aquests serveis d'urgència i pels mateixos professionals que també estan treballant en el CAP. Efectivament, ens van comunicar abans de finals de l'any passat que hi havia una partida pressupostària de 600.000 euros, així ho vam comprovar, i per tant nosaltres pues ja vam quedar tranquils, sabem que al llarg d'aquest any era el marge de temps per fer aquestes obres. En una reunió amb els representants del Departament de Salut per parlar de diverses qüestions a nivell local, se'ns va informar que des de la Conselleria d'Hisenda se'ls havia dit que no hi havia fons suficients per fer front al pagament d'aquesta obra i, per tant, que quedava aturada. I va ser en aquell moment quan nosaltres des del govern, tant els dos grups del govern, a través dels nostres diputats, ens vam adreçar al govern de la Generalitat per fer una proposta de resolució i exigir, perquè el que estem fent és exigir que aquesta partida pressupostària, que està totalment correcta en el pressupost d'aquest any, pues, es pugui complir i, per tant, ha d'estar dotada dels diners suficients perquè és una partida pressupostària que està en el pressupost i és un pressupost, interpretem, que està quadrat. I, per tant, el que fem nosaltres a través d'aquesta proposta de resolució és instar el govern de la Generalitat, a través del Parlament de Catalunya, de que faci efectiu aquesta obra a través d'aquesta partida pressupostària.
Mm-hmm. Vol dir que la posició de la Generalitat encara no està en ferm, no s'ha pronunciat...
No, la Generalitat, per això comentava que quan al començament em deia que hi havia hagut resposta... Dic, doncs,
perquè
no sé,
verbalment sí que se li ha fet arribar.
Sí, verbalment se'ns va dir això, però arrel d'aquell comentari verbal, nosaltres, per assegurar-nos, el que hem fet és traslladar aquesta proposta de resolució a través dels diputats del PSC, en aquest cas, al govern de la Generalitat. Estem esperant la resposta i suposo que quan la tinguem, pues, lògicament informarem com cal, no? Uh-huh. Jo espero que la resposta sigui positiva. No puc pensar que no pugui haver, que pugui haver una altra proposta o una altra resposta que no sigui fer complir el que hi ha en el pressupost.
Uh-huh. Seria habitual, per això, que es tirin rere inversions pressupostades? Ha passat alguna vegada?
Bueno... No ho sé, és a dir, jo suposo que quan s'ha aprovat el pressupost de la Generalitat és un pressupost quadrat, tant d'ingressos, tant de despeses, com fem totes les administracions, entre elles l'Ajuntament de Ripollet. Per tant, si hi ha una partida de 600.000 euros de despesa ha de tenir una contrapartida en les partides d'ingressos, i això és un tema que li correspon a la Generalitat. Per tant, quan s'aprova aquest pressupost, és de pensar, és lògic pensar que aquesta partida de despesa té una partida d'ingressos, perquè si no seria un pressupost fictici, per dir-ho d'alguna manera.
De tota manera, estem al mes de maig, encara hi ha temps, no sé si l'execució de les obres seria gaire llarga.
Bé, jo confio en que tindrem una resposta ràpida, i jo confio que la resposta serà positiva, perquè també he de dir que per part dels professionals del CAP també s'està pressionant per la part que els hi pertoca, no? Perquè tot això és una incomoditat per tothom. És un edifici que està en un lloc molt determinat, que s'ha d'accedir pràcticament en cotxe, sobretot la gent que ve de fora, de Cerdanyola, o de Barberà, o de Badia, i per tant és un servei imprescindible, que hem anat fent millores i hem anat fent cosetes per mitigar això, però arriba un moment en què aquest servei s'ha de posar en marxa. I em consta, ens consta que des de la Conselleria de Salut, des del primer fins a l'últim, són conscients d'aquest tema i saben que és un tema prioritari. Així sí que ens ho han fet arribar, però nosaltres el que exigim ja aquest any, al llarg d'aquest any, és que es facin les obres. Si duren més o menys, això ja serà una altra qüestió. Però jo crec que l'important és que la resposta sigui positiva i es puguin començar les obres el més aviat possible.
Doncs esperem que així sigui, que sigui una resposta positiva, i en parlarem de tot plegat en breu. Senyor alcalde Juan Parralejo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I seguim amb més notícies. El proper 11 de juny, l'equip del síndic de Greuges de Catalunya serà a Ripollet. L'objectiu és atendre els ciutadans que vulguin presentar alguna queixa o consulta sobre una situació de l'administració pública o bé contra les empreses que presten serveis d'interès general, com ara llum, aigua i telèfon, entre d'altres.
Per ser atès, cal sol·licitar cita prèvia al 900-124-124 o via mail a síndic@síndic.cat. Les trobades seran al Centre Cultural. L'equip del síndic de Greuges realitza habitualment aquest tipus de visites a les poblacions catalanes per tal de tenir un contacte més directe amb el ciutadà.
La plataforma d'afectats per la hipoteca de Cerdanyola i Ripollet s'ha desvinculat aquesta setmana a través d'un comunicat de dues famílies de Ripollet enfrontades després que una d'elles hagi ocupat un habitatge del qual s'estava negociant la dació en pagament.
Segons la PAS, desvinculen de la família que ocupa l'habitatge per no haver estat mai membres de la plataforma i no haver utilitzat el seu protocol d'actuació de l'obra social. Així mateix, també ho fan de la família afectada, propietària del pis, per utilitzar la violència innecessàriament i fer-los culpables de la situació pel fet que un dels ocupants portés una samarreta de la citada plataforma.
El Departament de Serveis Socials ha augmentat en més d'un 21% el nombre de persones ateses el 2013 respecte a l'any anterior, arribant a les 4.228. Quan a famílies la regidoria compta amb una cartera de 2.437, unes 250 més que l'any 2012. Aquestes dades formen part de la memòria de serveis socials presentada en roda de premsa el passat dimecres dia 21.
Pel que fa a l'atenció a la dependència, 1.053 persones tenen actiu un pla individual d'atenció que es concreta en un servei o en una prestació econòmica. Quan els ajuts el 2013 es van destinar a ajuts d'urgència social prop de 144.000 euros, un 13,27% més que l'any anterior. També va augmentar el nombre d'ajuts per beques de menjador, llibres, escoles bressols i activitats d'estiu. La tècnica de serveis socials Montse Mas va destacar l'important augment de la demanda durant el 2013, així com el nou perfil de les persones ateses.
Si parlem de recursos humans, estem la mateixa gent que l'any 2012, una persona menys. Per tant, estem amb un tècnic, un treballador social menys, i clar, la demanda va pujant. Estem en una situació difícil. La crisi afecta a tothom, i és ben cert que afecta a tothom, i tothom s'adreça al servei públic a veure quina porta se li obre. I per altra banda, també és important el gràfic aquest, una mica que treu aquest tabú que segueix existent, que els serveis socials atenem a la gent de fora, no? Mm-hmm. Llavors el gràfic ens demostra que no, que estem atenent gent, i cada vegada més, gent del país.
La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, va explicar per la seva part que, a banda d'atendre les urgències socials, que van augmentar un 47% el 2013, l'objectiu del departament és fugir de la beneficència i atendre les necessitats dels ciutadans arribant a les seves causes. És per això que, fruit de la reflexió, Serveis Socials ha apostat per la intervenció grupal. Judit Rodríguez, treballadora social del departament, explicava els seus beneficis.
No és només el temps que tu pots dedicar a una entrevista individual que en mitja hora t'han d'explicar també, és això, igual només li dona temps a dir-te els problemes econòmics que té i que necessita que li paguis la llum o que li ajudes amb un rebut o amb el lloguer. En els grups que dediquem molt més temps, cada sessió estan durant unes dues hores. Treballem altres coses com les emocions, l'organització a casa, les relacions i l'autoestima, i aleshores això, clar, és l'empoderament que tu li dones perquè ells des de la base puguin començar a fer canvis a la seva vida. El fet de que tu li paguis un rebut de llum no canviarà res de la seva situació personal. En canvi, tot el que treballem als grups, i més ho tenim comprovat, no? En un any i mig o així que portem treballant en grups, hem vist canvis molt importants a les persones.
Durant l'any 2013, el departament ha treballat de forma grupal amb dones amb problemes crònics de salut, famílies amb bebès de 0 a 18 mesos i famílies monoparentals, a més de realitzar diversos tallers de memòria. Durant el 2014, Serveis Socials ha programat una vintena de grups, entre ells un per a mares amb fills fins a 6 anys i un altre per a mares amb fills adolescents. La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, valora molt positivament aquest canvi en la metodologia de treball del departament i assegura que seguiran treballant en aquesta línia.
Als serveis socials tenim una imatge a vegades esbiaixada de que és el lloc on venim a demanar ajuts, que és cert, vull dir, ara hi ha una urgència i això s'ha de cobrir. Sempre el servei social el que vol fer és transformar i canviar, vull dir, que la gent realment trobi el seu espai. Jo sí que com a regidora en aquest sentit puc valorar com a molt positiu aquest canvi. Penso que l'esforç que s'està fent és d'agrair i que realment dona un tom a el que és la feina dels serveis socials feta fins ara, i que seguirem treballant cap a aquesta línia, malgrat, torno a dir, que hi ha una situació en què hem de cobrir i que no deixarà de ser atesa com s'està fent en aquest moment, no? Hem de buscar l'eficiència i l'eficàcia. Aquestes paraules estan de moda ara amb els recursos que tenim, i ser eficaç i eficient s'ha explicat clarament, no? No és el mateix intervenir de forma individual que intervenir de forma grupal, que es fa un efecte multiplicador a més, i la gent troba el seu espai o les eines per poder-se'n sortir, no? O almenys té una previsió diferent de la situació en la que està vivint.
Els recordem que poden descarregar la memòria íntegra de Serveis Socials de 2013 a la web municipal ripollet.cat.
El president delegat del Patronat d'Ocupació, Ferran Tornel, i el director de l'Institut Lluís Companys de Ripollet, José María Samper, han signat aquesta setmana un conveni per l'ús del servei R-Bici durant les diferents activitats que es fan des de l'aula d'acollida del centre.
Aquest conveni ha estat possible gràcies a la nova temporada del servei R-Bici de préstec gratuït de bicicletes, que estarà en funcionament fins al 21 de setembre d'enguany i que permet gaudir de l'ús per un dia de bicicletes reciclades.
I com hem comentat als titulars, l'Audiència Nacional ha declarat injustificats els acomiadaments previstos per l'empresa Panrico, concretament els fixats pel 2015-2016. De totes maneres, la planta Santa Perpètua segueix afectada per l'ERE presentat per l'empresa, i el passat dimecres el comitè d'empresa va decidir desconvocar la vaga iniciada el passat mes d'octubre. Nosaltres, a l'Info de Ripollet Ràdio, volíem tenir més informació i conèixer de primera mà quina és la situació ara mateix. Volíem parlar, havíem pactat una entrevista amb un membre del comitè d'empresa de Panrico, però finalment s'ha negat a entrar en directe. És a dir, que seguim amb més notícies i intentarem parlar a propers informatius sobre aquest tema. El proper dilluns es torna a posar a disposició dels estudiants ripolletencs la sala d'estudi nocturn. En aquesta ocasió, motiu de la realització de les obres de remodelació de la Biblioteca Municipal, el servei s'obrirà als estudiants a les dependències del cafetí del Casal de Joves.
La sala d'estudi nocturn estarà oberta fins al 29 de juny els dies laborables, de 9 del vespre a 1 de la matinada, i els festius i els caps de setmana de 7 de la tarda a 1 de la matinada. Per poder accedir, cal presentar el carnet d'estudiant i l'aforament de l'espai és limitat.
Durant el mes de maig continua el procés de preinscripció escolar endegat al març amb la presentació de sol·licituds de preinscripció pels cicles formatius de grau superior del 27 de maig al 6 de juny. A més, avui finalitza la presentació de sol·licituds de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.
Pel que fa a la matriculació pel segon cicle d'educació infantil i primària i primer d'ESO, aquest s'haurà de realitzar als centres educatius del 10 al 13 de juny i del 23 al 27 de juny per segon, tercer i quart d'ESO. També recordem que el proper dimarts 27 de maig es publicaran les llistes baremades d'alumnes admesos a les escoles bressol municipals. En cas que sigui necessari, el 30 de maig es realitzarà un sorteig públic a les 12 del migdia al Centre Cultural. La matrícula s'haurà de formalitzar entre el 10 i el 20 de juny, depenent de l'escola bressol on s'hagi obtingut plaça. Poden consultar més informació a ripollet.cat i a la regidoria d'Educació al telèfon 93 504 6008.
Ahir al vespre, el Centre de Recursos Pedagògics, amb els ajuntaments de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, van fer un any més el reconeixement anual als dos millors treballs de recerca dels instituts de les tres poblacions. Els alumnes van rebre un diploma, així com un valer per comprar material docent, i en el cas de Ripollet, entrades pels cinemes al punt.
Els premiats a la nostra població van ser Cristian López, David Berruezo, Sabrina Arús i Marta Jiménez, de l'Institut Can Mas, Noelia López i Carla Julià, de l'Institut Palau-Ausit, i Adriana Ali, Lídia Puertas, Jocelyn Caterín Caicedo i Sara Burgos, de l'Institut Lluís Companys. A l'acte hi van participar representants dels tres consistoris del Centre de Recursos Pedagògics i Lluís Baulenes, director dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental.
Des de dilluns i durant tota la setmana es podran fer les inscripcions pels casals d'estiu que organitza l'Esplai La Gresca. Les inscripcions seran al Centre Cultural de 5 a 8 del vespre i a l'Esplai La Gresca al carrer de Bonavista 6, de 10 a 2 i de 5 a 2 quarts de 8 del vespre.
Per aquest estiu, del 25 de juny a l'1 d'agost, l'Esplai La Gresca ha proposat com a línia educativa el planeta de les emocions. Cada setmana, joves i infants treballaran les emocions des de diferents perspectives i amb una gran varietat d'activitats. Enguany, les escoles on es fan els esplais seran l'Escorcell i els Pinatons, en horari de 9 a 2 quarts de 5 de la tarda, i a l'Ensem Clavé només de 9 a 2, ja que aquest centre no ofereix el servei de menjador. El grup de joves de 13 a 17 anys faran el casal del Centre d'Esplai La Gresca, com sempre, en el seu equipament. Poden ampliar tota aquesta informació a la web ripollet.cat.
El casal de joves s'ha organitzat per aquest diumenge, concretament, un mercat d'intercanvi de segona mà. Aquesta activitat està organitzada des de la Regidoria de Joventut i Ciutadania de l'Ajuntament de Ripollet amb els joves del casal i compta també amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient.
En aquest mercat es poden intercanviar llibres, mobles petits, joguines i qualsevol objecte que estigui en bon estat i que es pugui canviar per algun estri que es necessiti. Durant el matí, l'Associació Ripollet Natura realitzarà un taller on es podran fer moneders, bijuteria i complements amb retalls de roba vella i altres residus. El mercat obrirà a les 10 del matí i per participar-hi cal enviar un correu electrònic a joventut@ripollet.cat.
I recordem que fins dilluns els ripolletens encara són a temps de votar per un dels tres cartells de festa major seleccionats per la comissió a través de la web municipal ripollet.cat. L'opció que més vots rebi serà la imatge de la festa major d'enguany que tindrà lloc del 29 d'agost a l'1 de setembre. Cada proposta consta de dos cartells, el de la festa major i el de l'espai jove Llibrelleta.
El veredicte es farà públic el proper 28 de maig a 7:45 del vespre al Centre Cultural, moment en què s'obrirà el sobre que conté les dades de la persona guanyadora. El premi està dotat en 600 euros. Aquest any s'han presentat un total de 15 propostes.
I el barri de Maragall celebra enguany la 23a edició de la seva festa. El programa d'activitats comença aquest vespre amb atraccions infantils i amb la representació de l'obra Cabaret a càrrec de la Careta Juvenil.
L'actuació de Julio Madrid diumenge al migdia tancarà la festa, que tindrà lloc durant tot el cap de setmana al parc de Maria Lluïsa Galobart.
Esteu escoltant Info. Ripollet Ràdio t'acompanya cada dia amb un munt de programes fets per gent que estima Ripollet i enamorats de la ràdio. A partir de les 5 de la tarda i divendres al matí fem ràdio amb el cor, amb vocació d'informació, de servei i sobretot de bona companyia. Setmanalment fem 30 programes culturals i musicals, amb notícies, entrevistes, cançons, humor, creativitat, retransmissions i ràdio al carrer. Descobreix la nostra graella, realitzada per prop de 50 col·laboradors i entitats. Over and over.
Escolta'ns en directe, en reposició el cap de setmana, descarrega't els nostres podcasts de RipolletRadio.cat i enamora't de la ràdio. El cinema i el teatre ja no són només pel cap de setmana. A Ripollet Ràdio vivim també l'espectacle i et presentem les estrenes i notícies de la gran pantalla i dels escenaris. A més, cada setmana podràs escoltar les bandes sonores més entranyables i informació del teatre musical. Posa't còmode per gaudir d'una sessió doble al setè art de Thalia, de la mà de Joana Raja, els dilluns de 8 a 10 del vespre. Els esports a Ripollet Ràdio tenen nom propi. Infosport. Cada dilluns de 7 a 8 de la tarda escolta l'actualitat esportiva local a Ripollet Ràdio. T'apropem els resultats, els protagonistes, les curiositats. Infosport és el teu programa per estar al dia. Per viure l'esport de Ripollet, escolta Infosport. Cada dilluns de 7 a 8 de la tarda en directe al 9.3 de la FM i a través d'internet a ripolletradio.cat. Infosport. Fem esport amb tu. El 91.3 Info.
Enguany l'escola en Salclavé està d'aniversari. El centre celebra el centenari de la construcció de l'edifici que actualment ocupen els cursos de primària. I per aquest motiu, des de principi de curs, alumnes i professors han triat aquest tema com a eix de la Setmana Cultural del centre. Aquesta tarda se celebra el final de festa i per saber què han preparat per tots els alumnes i també per les seves famílies, tenim a l'altre costat del telèfon a la directora de l'escola, la Carme García. Carme, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Imagino que enfeinats, no, avui?
Sí, una miqueta sí. És
un dia gran pel centre.
Sí, la veritat és que sí, és el colofón final a tota aquesta feina. I, bueno, doncs, celebrant-lo i cap endavant, a veure aquesta tarda amb la festa que farem, ballarem i tot això.
Què és el que teniu preparat per avui?
Pues mira, avui a les 3:30, primer a les 3 farem unes fotografies a la classe dels tutors, en plan antic, perquè tots els nens venen disfressats com el 1914, juntament amb les mestres. I aleshores farem una fotografia per tutories. I després baixarem a fer una fotografia amb el mural que hem realitzat entre tots, amb l'ajuda de l'Alba Martínez, que han pintat els nens de l'escola, i farem una fotografia tots davant. Després vindran els gegants, que són mestres de l'escola, antics mestres de l'escola, i amb ells pues, farem, pues, ballarem i ho passarem bé, farem gresca. I finalment farem un cent que ja hem fet aquest dematí, que repetirem, que fem un ball amb els nens posat fent un número 100, i deixarem entrar ja els pares per fer un berenar antic als pares i a totes les persones que vulguin venir a visitar-nos, que convidem a tothom, a fer un berenar antic, que és un pa amb xocolata.
Molt bé. La veritat és que, com tu deies, aquest matí heu fet classe, potser heu intentat fer classe normal, no? Però d'una manera especial.
Correcte. Aquest matí de nou ens hem fet classes, però sí, de manera antiga, sense ordinadors, sense els llibres de text, sinó amb llibretes, parlant com es parlava abans, amb una disciplina superrígida, hem posat inclús les classes pues, en fileres. A l'hora del pati hem fet pati, el pati cobert als nens i el pati de sorra a les nenes, els hem separat, hem fet com es feia antigament.
I quina ha estat la reacció dels alumnes?
Molt divertida, s'ho han passat molt bé. La veritat és que els ha agradat molt. Per ells eren coses noves i s'ha complert el nostre objectiu, que era que els nens visquessin el centenari. Era un centenari des de l'escola, perquè els nens que estan ho visquin, ho sentin, i bueno, a part de muntar coses una mica més grans cap a l'exterior, sobretot els protagonistes d'aquest centenari, que sigui l'escola. Per això hem fet el treball durant tot el curs.
Mm-hmm. Com tu dius, ha estat un treball de tot el curs. Explica'ns com heu plantejat el tema de l'aniversari a nivell de treball dels alumnes.
Doncs va ser com a l'eix temàtic per fer un treball interdisciplinari. Aleshores, partint de la Setmana Cultural, que és on treballem el projecte interdisciplinari d'escola, que és el que marca el departament, doncs hem anat treballant diferents aspectes, des de pues, tot el que era la plàstica, amb l'escanline que hem fet de l'escola, tota la perspectiva antiga de la història, de les fotos d'abans, les fotos d'ara, plàstica... S'ha tractat des de tots els àmbits, pràcticament.
Mm-hmm.
I evolucionant, i com ha evolucionat també tot el que és la pedagogia i el material d'escola.
Imagino que si passeges ara per l'escola, doncs tindreu les parets i les aules plenes, no?, dels treballs que han fet els nens i nenes d'aquest tema.
Correcte. ara ja, entre el d'abans i l'ara, doncs hi ha moltes coses diferents i tots els treballs que han fet, sí, sí.
Mm-hmm. Tot això hem de recordar que el dia de l'aniversari, però exactament no era avui, no?
No, el dia d'aniversari és el 29 de juny. El 29 de juny del 1914 és quan el bisbe va venir a inaugurar la primera pedra, bueno, ai, perdó, l'edifici de primària. El que passa és que era una data una mica dolenta, perquè clar, nosaltres no hi som, els nens tampoc, i vam intentar fer-ho l'últim dia de classe, però entre colònies, jornades intensives, no vam poder i vam buscar una data doncs, que fos significativa que tothom pogués, i vam escollir el 23 de maig.
Mm-hmm. També heu presentat una exposició amb aportacions també d'exalumnes del centre.
Sí.
Quins són els materials que heu pogut recopilar?
Doncs, sobretot fotografies de gent que havia estat a l'escola, de iaios i dels nens que tenim, i després material que s'havia fet servir a la nostra escola. Vull dir, tot el que hi ha a l'exposició, els llibres és d'una iaia que l'havia fet servir, el pissarrín aquest, el material, inclús ha sigut una mica interactiva, que ens han pogut aportar material, i una altra iaia que havia vingut ens ha portat el maletí, la cartera que ella portava quan era petita. Aleshores ha sigut una experiència també molt maca perquè els avis han aportat les seves coses i a part de la documentació antiga que també teníem a l'escola. L'hem fet una miqueta entre tots.
Vosaltres teníeu guardades algunes coses? Perquè, clar, el centre s'ha remodelat, però no sé si això es guarda o com...
Sí, som una mica drapaires en aquest sentit. I aleshores doncs, teníem guardats moltes llibres d'actes, de llibres d'assistència, butlletins de notes, moltes coses encara les tenim guardades. Les màquines d'escriure, per exemple, que ens feien molta pena, i en Sarres, doncs, encara que ocupen espai, és patrimoni i ho tenim guardat. I moltes coses sí que es van perdre, és veritat, i amb remodelacions, però tot això antic hem intentat sempre conservar-lo.
Mm-hmm. I què ens pots dir del mural del col·le?
Pues el mural ha sigut una experiència molt maca, molt positiva, perquè van dir bueno, de fer una activitat que pogués participar tota l'escola, que quedés i que, bueno, que fes una mica emblemàtica també. Aleshores van pensar de fer una pintada, però una pintada que si grafitis, que si no sé què, no era com molt. Així, vam demanar a l'Alba Martínez que si ens podia fer un dibuix de l'escola amb l'Skyline i alguna idea, i a partir d'aquí doncs, ella ha fet el dibuix, va venir a l'escola, va col·laborar amb nosaltres, ens va fer l'esbós i aleshores tota l'escola, tots els nens de l'escola han pintat alguna coseta. O sigui que és un mural que està fet nens i mestres. Tots els nens i mestres de l'escola han pintat i està fet entre tots. Ella també va venir, li va donar l'últim retoc personal de colors i bueno, crec que ens ha quedat molt xulo. Us convidem a tots a que el vingueu a veure perquè ha quedat molt espectacular.
Molt bé. Aquesta tarda no sé si pensareu comptar amb la presència d'exmestres, exalumnes...
Sí, s'ha trucat.
O és massa gent?
A veure, no hem anat trucant, eh? El que passa és que molts telèfons sí que és veritat que no els teníem, o gent que ha sigut abans, fa molt temps, no els hem pogut aconseguir. Clar, jo des que estic a la direcció tenia uns quants, a l'antic director també em va passar uns altres, però clar, potser hi ha gent que fa més temps no hem pogut avisar-la perquè no teníem mitjà de comunicació, o sigui que el boca a boca ho hem dit que el traspassessin. Però sí que hem convidat als exmestres, als exalumnes, exprofessors, exdirectors, a tots els hem convidat. Igual que fem extensiva doncs, a tota la gent del poble que vulgui venir avui doncs, a acompanyar-nos en aquesta petita festa de comiat del centenari.
Moltes gràcies. Imagino que després de tot aquest any treballant, fins i tot vosaltres, els mestres, us heu sobtat de coses, no?, de com era l'escola fa 100 anys.
Sí, la veritat és que sí, perquè bueno, això d'estar els nens separats de les nenes, que era molt típic, però veure-ho amb les llibretes i amb les llistes, doncs, sobtava que potser doncs, venia una grip i tancaven l'escola, o cosetes tan significatives com el llistat d'assistència que fa 100 anys era igual que ara, una creueta, igual, coses que no han canviat, entens? Aleshores, ens ha fet molta gràcia descobrir cosetes d'aquestes que teníem aquí a l'escola, documentació, que no havíem prestat atenció i que amb aquest estudi doncs, hem pogut esbrinar.
Mm-hmm. A nivell pedagògic, hi ha alguna cosa que tu diguis hauríem de reprendre o estàs molt contenta dels avenços?
A veure, una miqueta de tot. No, estic contenta dels avenços. El que no estic contenta és que moltes tradicions s'estan perdent perquè molts nens, el conte de la caputxeta vermella, per exemple, no el saben. perquè això de traspassar els contes, el traspassar oralment les històries, com quan érem nosaltres petits, que ens agafava la iaia o l'avi ens explicava aquelles històries, no? Avui en dia això no es fa, aleshores nosaltres ho notem. I contes tradicionals de tota la vida, que nosaltres, per exemple, sabíem perfectament que era, pues això, la Caputxeta o la Ventafocs, pues personatges que no han sigut tractats per la Walt Disney amb aquestes pel·lícules no saben què són, m'entens? En Polset, els hi costa una miqueta. Aleshores, potser ens hem de quedar una miqueta amb tot, agafat tota aquesta part bona de tradició i de cultura, i després doncs, aquestes noves tecnologies que són doncs, les pissarres digitals, ordinadors i tot això, que va molt bé, la veritat és que va molt bé, però hauríem de fer una miqueta, quedar-nos amb una miqueta de tot.
Mm-hmm. Doncs prenem nota, per què no? Carme, moltíssimes felicitats. Fes extensiu aquesta felicitació de part de Ripollet Ràdio a tota l'escola, a mestres i alumnes.
Molt bé.
Esperem que gaudiu moltíssim aquesta tarda i que hi hagi força participació.
Molt bé, moltes gràcies. També esteu convidats a berenar, per
moltes
això.
Gràcies. Que vagi
Vinga,
bé.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
L'entitat Acció Fotogràfica Ripollet ha convidat demà dissabte 24 de maig a tots els aficionats a la fotografia a participar al RipoWalk 2014.
Es tracta d'una passejada fotogràfica popular per Ripollet on es faran fotografies de jardins, places, carrers, edificis i dels monuments més importants del municipi. La ruta s'allargarà durant tot el dia. Les hores de concentració es poden consultar a la web municipal ripollet.cat.
La passada setmana l'alcalde Juan Parralejo i Montserrat Figueres, com a representant de l'Associació Cultural i Educació de Persones Adultes Jaume Tosset, van signar un conveni de col·laboració pel qual el consistori subvenciona amb 3.800 euros les despeses de diversos projectes i activitats en col·laboració amb la Regidoria d'Educació durant aquest curs escolar.
Aquestes activitats tenen per objectiu oferir una formació més enllà del que és la formació reglada pròpiament dita. Les tasques i objectius que es desenvolupen des de l'associació serveixen per potenciar grups d'interessos comuns com els tallers de tertúlia musical, tertúlia literària, poesia, teatre, pintura, dibuix o ceràmica.
Fins al proper 25 de juny, el Casino de Caldes acull Composicions, una exposició de pintures del ripolletenc Pere Padró. Composicions és una mostra de pintures a l'oli d'objectes de la vida quotidiana, principalment gots, copes i plats, on destaca el treball, el joc de la llum i l'ombra.
Són obres que l'artista ha elaborat durant aquests darrers 4 anys i que mostren un públic per segona vegada, ja que es van poder veure fa un temps a Sant Antoni de Calonge. Pere Padró ja ha fet unes 14 exposicions de les seves obres. La mostra es troba a la sala d'art de l'equipament, situat al carrer Forn 15 de Caldes de Montbui.
L'Ajuntament de Ripollet, mitjançant les regidories de Salut Pública i Educació, el Patró Municipal d'Esports i l'Institut Català de la Salut, han acordat celebrar el Dia Mundial Sense Fum el proper dissabte 31 de maig. Així han organitzat una caminada popular sota el títol Comença un nou camí sense fum, amb l'objectiu de promocionar la salut, potenciar la pràctica esportiva i conscienciar sobre els hàbits saludables.
L'activitat començarà a les 10 del matí i la sortida es farà des del brollador del Parc dels Pinatons. La inscripció és gratuïta i s'ha de realitzar fins al 29 de maig al Centre Cultural, el Patronat d'Esports, el Casal d'Avis, els CAPs de Ripollet, així com a les regidories de Joventut, Educació, Serveis Socials o Salut Pública. El mateix dia de la caminada, a partir de 9:45, es repartiran els números dels participants.
I diumenge a les 11 del matí es farà una passejada autoguiada que sortirà des de la Casa Natura. Es tracta d'una gincana familiar amb activitats, pistes i sorpreses on es descobriran els atractius i valors de tots els parcs de la xarxa de parcs metropolitans d'una manera molt divertida.
Aquesta activitat serà càrrec de l'Associació Ripollet Natura amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i està impulsada des de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet.
Dissabte passat, el futbol sala Ripollet es va proclamar campió de Lliga després de guanyar per 9-2 contra el Parets en la penúltima jornada de Lliga. Amb aquesta victòria, l'equip local ha aconseguit l'ascens a la categoria de bronze estatal, la segona divisió B.
Els homes de Nico Seoane necessitaven un punt per assegurar-se la primera posició del campionat de tercera i no van tenir dificultats en sumar-ne 3 davant d'un rival que no els va posar problemes. L'equip ripolletenc va celebrar el triomf amb l'afició que van anar a veure'ls al pavelló Joan Creus.
El 91.3 Info.
God?
L'Associació Cultural de Dansa Epidèmica ha organitzat pel proper dimarts una xerrada sobre una innovadora teràpia, el mètode Katsanasen. L'entitat, a més, està acabant de preparar el final de curs de tots els seus alumnes amb un nou espectacle. Per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a Juan López, director d'Epidemic Dance Show. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a Sílvia Pla, terapeuta energètica. Bona tarda.
Buenas tardes.
He dicho bien, Katsanasen.
Muy bien.
Vale, porque...
La verdad es que muy bien. Hay muchos que se confunden, pero muy bien, muy bien.
Teníamos esa duda, pero... Comencem, si us sembla, parlant de l'activitat d'aquest dimarts. Expliqueu-nos una mica quins són els temes que tractareu en aquesta xerrada.
Doncs comencem... Bueno, principalment, bueno, jo vaig conèixer a Sílvia i, bueno, voy a hablar castellano, así te entiendes mejor, sí. Muy Conocí bien. A Sílvia a través de la entrevista que le hizo María. Y la verdad que en esa entrevista vi que hablábamos el mismo idioma, ¿no? Con todo el tema más espiritual, más terapéutico y tal. Y me gustó mucho la entrevista, entonces me pasó el contacto a María y, bueno, la conocí. Y ¿sabes aquello de que cuando conoces a una persona conectas muchísimo a nivel vibratorio de todo? Era como una persona que necesitaba aparecer en tu vida, que remueve mucha cosa en tu interior, ¿no? A nivel emocional. Y bueno, a raíz de ahí pues nos han surgido un montón de historias, ¿no? De que quedan entre ella y yo porque son mágicas. Y me pareció una terapeuta muy 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 buena. Entonces, como asociación cultural que somos, también creemos que, bueno, pues el pueblo puede escucharla en una charla que la hará gratuita. Y bueno, la verdad es que también he estado en una conferencia de ella, entonces es muy interesante todo lo que dice, porque de alguna manera son temas que hay gente que los aparta mucho y creo que son... Bueno, yo soy de los que pienso que todo es muy a nivel emocional, todas las enfermedades, todo. Entonces es como una manera de despertar. Y de alguna manera, como también me había cogido a mí, estoy en mis 30 y en una época de renovación a saco, entonces... apareció la persona concreta, la que remueve ahí, la que sana, entonces por eso... la que pincha un poquito.
Hombre, que duele a veces, pero sí, que luego
sí,
libera,
pero es necesario,
¿no?
Sí.
Bueno, gran entrada, ¿eh? Que has hecho ahora de Sílvia.
Sí.
Recordamos además que la entrevista que realizó nuestra compañera María aquí en Ripollet Radio la pueden volver a escuchar en ripolletradio.cat en el programa Íntimament, pero nosotros queremos que nos explique ahora, Sílvia, en qué consiste esta terapia tan novedosa, Katsanasen.
Sí, esta terapia lo que hace es, bien como dice Juan, es ayudarte a liberar todas las emociones que están dentro de ti y que generalmente no las identificamos, que si se sostienen por mucho tiempo cualquier tipo de emoción que es realmente que sea negativa, ¿no? No una emoción que te genere felicidad y alegría, porque al contrario, son liberadoras. Sin saber lo que tenemos estas emociones o pensamientos negativos o creencias que estructuran de alguna manera y no te permiten caminar libremente a tu camino de vida o tus propias elecciones, generan a lo largo de un tiempo enfermedades, desde una hernia discal, como hablábamos hace un momento, problemas en la rodilla, espalda, enfermedades más graves, más profundas, y que actualmente se está viendo que los medicamentos no solucionan del todo. Te resuelven, te quitan el dolor, te alivian momentáneamente, pero luego vuelve a haber una reincidencia, ¿no?
Claro, para mí es como enmascarar, ¿no? Es como...
En realidad lo que haces es enmascarar, ¿eh? Uh-huh. Porque creo que no hay nada mejor que tu propia mente para entender lo que está pasando por dentro y no un medicamento químico, que le falta la parte holística del ser. Hoy en día las terapias lo que están haciendo, y de hecho también voy a dar una charla en el simposium de médicos y sanadores, porque se están haciendo congresos y simposios donde se junta la medicina con los sanadores y terapeutas. Yo tengo una parte científica, he estudiado hemoterapia e inmunomatología. Es una carrera de 3 años que es como laboratorio, donde trabajo a nivel microscópico con las células. Y luego está toda la parte energética y emocional en la célula, que esto es muy importante de ver y de conocer. Y todos lo podemos conocer y saber. Entonces, detectar una emoción que está, de alguna manera, grabada en tus células y que a veces viene de tus antepasados... y no somos ni siquiera conscientes porque ya viene a la hora del óvulo y espermatozoide, no solamente se trae la información ADN, pelo, altura, Es que yo también creo... viene la emoción de tus ancestros y de tus padres.
Claro, es que nos hemos...
Hablamos por eso de emociones. O sea,
emociones.
Sí, sí. De esos lastres que vamos recogiendo durante la vida y que hay un momento que tenemos
que
soltar,
veces
aprender a soltarlos. Exacto. ¿No?
Claro, es que a veces no son tuyos. O sea, son lastres de tu familia que, bueno, tuvieron las herramientas que pudieron tener y lo intentaron hacer de la mejor manera. Pero eso no quiere decir que no traigamos esa información.
¿Y cómo se sana eso?
Desbloqueándolo. En una sola conversación, tú entras, él dice sí, porque no pasa.
O sea, no hablamos de una terapia de manos, de...
Bueno, a veces sí toco a la persona y estamos en contacto de mano, ¿no? Por la misma transmisión energética. Pero durante, yo le suelo decir que es como un escáner, la persona va comentando un poco lo que le pasa y lo que sí veo es que en qué punto de su cuerpo está. Si es a nivel físico, si está a nivel de su cuerpo emocional o bien en su cuerpo psicológico, digamos, ¿no? Todo lo que pensamos, sentimos y percibimos se genera como un cuerpo también. Nosotros vemos la realidad a través de los sentidos, a través del gusto, del olfato, de la vista. Eso nos da una percepción de la realidad, pero no quiere decir que sea la realidad, ¿sabes? Uh-huh. Y adentro de esa percepción que tenemos por nuestra información es como creamos nosotros una realidad. Entonces, según lo que yo tengo dentro, emocional, mental y a nivel psicológico, es la realidad que voy a vivir. Al trabajar todo esto que me rodea, al desbloquearlo y analizarlo y llegar realmente a la causa principal, la persona resuelve lo que tiene que resolver. Entra en un estado, como decimos más, de conciencia. Eres consciente de problema que tenías y automáticamente dices, mira.
Y entiendes. Lo importante es...
Te liberas.
Te liberas.
Es entender el porqué de esa frustración o ese algo que no te deja vivir.
Sí.
Es entender de dónde viene, por qué te viene y ya está. Es que cuando entiendes, de alguna manera ya sanas porque perdonas eso. Entonces, lo importante es eso, que a veces no nos perdonamos cosas. Somos muy de... ostras, qué mal hago esto, o tengo esta sensación mal, pero lo importante es saber de dónde te viene. Entonces, cuando tú lo sabes, ya está, es entender. O sea, ya no vamos ni a una imposición de manos ni nada, o sea, es entender de dónde te viene.
Y hay una cosa que realmente en el común general no se sabe por desinformación, y es que la emoción afecta al cuerpo físico, y el cuerpo físico también te genera una emoción que te afecta. O sea que nuestros cuerpos están interconectados. Y solo creemos que, bueno, tengo un dolor en el codo y nada, con un antiinflamatorio se me va a ir. Pero me lo tomo y sigue. Entonces, quiere decir que hay algo más. Hemos desconectado de nuestro ser general y multidimensional y nos hemos creído que solo somos carne y hueso. Sin embargo, una emoción bien dirigida y bien trabajada hace que tu dolor físico se vaya.
Bueno, pues tenemos una cita importante el martes, parece ser, y dedicada, pues yo creo que dirigida a todo el mundo, porque todo el mundo puede verse identificado en esta necesidad, ¿no?, de este tipo de terapias. Igualmente, Juan, sí que quería que nos hablaras de los próximos actos. El 4 de junio traes al doctor Rob McCurdy.
Sí.
¿De qué va esa charla?
También es un quiropráctico muy conocido en Barcelona. Y bueno, yo en principio me regalaron un bono de estos que te regalan para que te den un... Y la verdad es que me llevé la gran sorpresa porque yo esperaba un masaje de aquellos de dos horas y fue un cric-crac y ya está. O sea, fue súper mínimo. Pero la verdad es que el mundo del quiropráctico es solamente eso, es un ajuste. Y la verdad es que yo tenía tres hernias discales y ya lo trajimos hace poco, año pasado. Y la verdad que toda la gente que vino, casi el 50% fue a hacer terapia allí. Y de hecho, muchos de ellos eran de la Asociación de Fibromialgia de aquí de Ripollet y han tenido casos espectaculares. Entonces, viene a ser lo mismo, ¿no? Gente que está especializada a algo, que sabe hacerlo bien y que dan con el punto, ¿no?, donde necesitas sanar eso. Y por eso lo volvemos a traer, porque es una persona que... Primero, yo soy el ejemplo, ¿no?, de que tenía tres hernias discales y ya no me duele nada la espalda. O sea, es algo alucinante.
Tú tienes una profesión que para tener hernias estás.
Claro, por eso te digo. Y la verdad es que, nada, desde el... Yo llevaba 3 meses haciendo los ajustes y ya a partir del tercer mes ya no volví a tener ningún dolor. Y ahora vamos, yo, mi mujer, el Álvaro, y yo ahora simplemente voy por conservar
un mantenimiento.
Sí, un mantenimiento, uh-huh. Porque ya te digo, yo no sigo, no tengo dolores.
Uh-huh. Pues son importantes todos estos temas que comentamos, pero claro, estamos hablando de Epidemic y Epidemic está preparando ya su final de curso. Avánzanos algo.
Ahí viene lo bueno.
Nos queda un minutito, avánzanos, vale. Algo.
Pues bueno, Epidemic estrena el día 7 de junio, hace 2 pases, por la mañana de 12 a 2 y por la tarde de 6 a 8. Y bueno, trata de la evolución. Estoy en un momento muy evolutivo en mi vida, entonces trata de eso, de que no nos olvidemos de quién somos, de que realmente cuando nacimos fuimos el milagro de la vida y que no hay que olvidarse de que todo tiene un camino y que en cada camino hay unas partes buenas y malas y aprendemos tanto de una como de la otra. Lo bueno es te da mucha vida y lo malo también porque aprendes. Entonces va sobre eso, de la evolución de cada uno.
Ya nos tienes acostumbrados a espectáculos para reflexionar, pues sí. Nada, seguimos reflexionando y tocando sí. Un poquito.
Esteu tots invitats, ¿eh?
Abres mucha luz, ¿eh? Entre los bueno. Espectáculos y lo uh-huh. Que organiza.
Sí, bueno, supongo que es lo que necesito, es lo que veo que también hace falta, un poquito, sí. Un poquito de conciencia.
Pues us agraïm moltíssim que heu vingut amb nosaltres. T'agraïm, Juan, que com sempre, cada vegada que convidem a la ràdio, doncs vinguis i ens expliquis i sí. Parleu de tot el que organitzeu. Una associació que, com hem dit, no només està preparant el seu proper espectacle, sinó també les dues xerrades tenim el dimarts. Aquesta cita amb la Sílvia Pla, terapeuta energètica. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per invitar-me i a ti, Juan, per tot, també.
És mutu, tot és mutu.
Un fin de setmana.
Igualment, moltíssimes gràcies a tots.
Adéu.
Adéu.
El temps.
Doncs com sempre fem un repàs del temps que ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
De setmana assolellat, sense núvols i bon temps. Una bona notícia, especialment pels veïns del barri de Maragall. De cara a la propera setmana, però, canvi de temps i tornen les tempestes.
Doncs arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 23 de maig de 2014. Un programa que els hem ofert en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins al proper divendres.